A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
El podcast de Aspercamp. Per conèixer en profunditat la tasca social d'aquesta entitat i les persones que la integren. Autisme i altes capacitats. La doble seccionalitat. Benvinguts al podcast de Aspercamp. Avui parlarem sobre la doble seccionalitat. Podem parlar d'aquest terme en persones que presenten potencial intel·lectual i que alhora conviuen amb un diagnòstic d'Asperger o autisme, o TDAH, dislexia. Per parlar d'aquest tema tan interessant, ens acompanyen la Mònica Casellas, cofundadora de l'associació Atena. Què tal, Mònica?
Molt bé, moltes gràcies.
I també Cristina Collado, que és psicòloga d'Aspercamp. Bon dia.
Hola.
I Anthony Guillem, que és soci i col·laborador en doble seccionalitat. Bon dia, Toni.
Hola, bon dia.
I qui parla, Alexander Hernández, membre de la junta directiva d'Aspercamp. Comencem aquesta conversació. Cristina, per què és important que parlem en el podcast d'avui de la doble seccionalitat? Això què és?
Doncs bé, des d'Aspercamp creiem que és molt important exposar aquesta nova realitat que actualment tenim molt present i que va cada vegada més en augment. I és un repte com a entitat poder entendre les necessitats d'aquestes persones que també són incloses dins de l'espectre autista. Ho volem fer sobretot perquè a priori ens pot semblar que no es requereix de tants suports, però ens estem adonant que no és així. Que moltes dificultats estan invisibilitzades i la nostra intenció és que s'exposi aquesta problemàtica. A més, també ens trobem que existeixen poques referències i poc recorregut professional i un desconeixement per part de la societat en general. Això ens convida a pensar que una persona amb aquesta doble excepcionalitat no té per què tenir cap tipus de problema en la seva quotidianitat.
Ara, Mònica. Mònica és avui la nostra convidada especial. Ha estat cofundadora de l'associació Atena, que també ha presidit durant molts de temps i també té una trajectòria de formació professional en l'àmbit de la pedagogia. Ens podries explicar una mica com és l'associació Atenas?
Mira, l'associació Atena també va néixer doncs, fruit d'inquietud d'unes quantes famílies el 2018, en el que expressàvem una mica aquesta, doncs això, no? Aquesta necessitat de compartir doncs, i de resoldre moltes qüestions entorn a les altes capacitats. Com heu dit bé, no? Hi ha aquest fil no? de doble excepcionalitat que moltes famílies doncs, a vegades no hem sabut entendre i el fet de l'associació ens ha donat una mica de visibilitat, no? El poder compartir, el poder entendre els nostres fills, les seves condicions, siguin altes capacitats, o doble excepcionalitat o Asperger i una mica donar doncs, aquest espai de trobada no? de família, de nois i noies, de joves, d'infants, per poder doncs, compartir interessos i sobretot aficions i sentir-se compresos.
I quina diferència hi ha entre altes capacitats i superdotació?
La superdotació és un perfil més dins les altes capacitats, d'acord? Per tant, entenem l'alta capacitat com aquelles persones que tenen unes característiques intel·lectuals molt superiors a la mitjana de la població i que tenen altres aspectes a destacar, com per exemple és una memòria molt alta, una capacitat molt creativa. La superdotació és això, no? Parlem d'un coeficient intel·lectual molt alt, sovint per sobre dels 130, i també en percentils de creativitat, de personalitat, etc., doncs, que superen aquests percentils amb molta diferència.
Bueno, em sembla d'entrada que aquestes característiques són bones. Ara, Cristina, quines característiques presenten les persones amb la doble seccionalitat d'Asperger o autisme i altes capacitats?
Doncs en aquest cas hauríem de tenir presents les característiques que ja ha comentat la Mònica i incorporar-ne els trets propis de l'espectre, és a dir, les dificultats en les habilitats sociocomunicatives i els patrons de comportament restringit i conducta repetitiva. Hi ha certes característiques que són compartides, és a dir, com per exemple la fluïdesa, la riquesa del llenguatge, l'interès per aprendre i retenir aquesta informació amb facilitat, no? La Mònica deia doncs, aquesta memòria, no? aprendre a llegir de manera precoç, sensibilitat davant les injustícies, dificultats en les relacions amb els iguals, però també ens trobem amb certes característiques, no? I de manera diferencial, quan es dona aquesta doble excepcionalitat, també pot aparèixer una rigidesa cognitiva que comporta molta invariabilitat de comportament, una frustració elevada, els interessos són més restringits i concrets, el llenguatge pot ser més repetitiu, amb dificultats per comprendre les bromes, les metàfores, els dobles sentits, així com la dificultat per entendre les diferents situacions socials i, per tant, la manera de relacionar-se amb els altres.
Antoni i Guillem, fins ara la Cristina i la Mònica ens han parlat des del punt de vista professional i què són les altes capacitats i la doble seccionalitat quan conviu, per exemple, en l'autisme. Però des de la teva pròpia experiència, com ho definiries? Què és per a tu?
Bueno, des del punt de vista personal és conviure en un planeta amb una espècie molt poc racional. És molt complicat. És sentir-se bastant diferent de manera permanent i a vegades culpable perquè et pots posar en algun tipus d'embolic sense voler, perquè esperes que tothom entengui el teu nivell de llenguatge o el que estàs dient i a vegades no s'entén i la gent ho interpreta de manera equivocada com tu volies. Per tant, és una mica complicat.
I per altra part, en quin moment te vas adonar d'aquesta situació de doble seccionalitat, diguéssim?
A veure, això m'acompanya tota la vida, per tant, tota la vida he viscut amb això. Però saber-ho, posar-li nom i posar-li xifres, va ser l'any 2020. Jo tenia 57 anys i vaig saber al mateix temps una cosa i l'altra.
Em sembla que tenir altes capacitats és bo, és fantàstic, la gent ho reconeix d'aquesta manera. Ara, quan aquestes altes capacitats es combinen, per exemple, amb l'autisme, quina situació es presenten, per exemple, en el teu cas?
Pel que entenc, o pel que he pogut llegir o estudiar, ser intel·ligent o molt intel·ligent en el cas de l'autisme ajuda a mitigar una mica les dificultats. És mitigar els efectes, ajuda una mica a entendre més com funciona el món i facilita la sociabilitat. Però hi ha nivells d'intel·ligència on la quantitat canvia la qualitat. Llavors, hi ha uns nivells on, tant per gent amb els nivells d'intel·ligència com per autistes, el món es converteix en molt estrany. En el meu cas és molt estrany per doble raó. Perquè es percep el món d'una manera totalment diferent a com està acostumada la gent. Llavors és com viure en un altre pla de la realitat.
Cristina, des de la mirada professional, què ens pots dir sobre el diagnòstic d'aquesta doble seccionalitat?
Doncs bé, com heu pogut anar escoltant, les altes capacitats i l'espectre de l'autisme comparteixen moltes característiques i sovint arribar al diagnòstic és difícil. Bastant difícil, molt difícil diria, no? I és per això que és determinant realitzar un bon diagnòstic diferencial amb un professional que conegui bé tant les altes capacitats com les característiques de l'espectre. A més, com deia l'Antoni, no? Les altes capacitats poden fer que els símptomes principals de l'autisme quedin atenuats, ja que poden actuar com un factor compensador, no? Com bé explicava el company. Cal tenir en compte que un diagnòstic precoç i un suport específic adequat sempre és determinant també per millorar la qualitat de vida de les persones.
Però en algun moment tenir altes capacitats pot ajudar a la persona, no? Perquè desenvolupa per aquest camí moltes de les seves inquietuds. Això ho podríem valorar d'aquesta manera o seria un element que sigui una mica que entre a complicar més les coses? Mònica.
Bueno, jo m'agradaria, exacte, sí, contestar-te la pregunta, no? Abans comentaves, tenir altes capacitats és una sort, quina passada. Jo crec que no és així. I segurament en Antoni, no?, m'ho confirmarà. A nivell social, jo crec que crea rebuig. Nosaltres a l'associació, a les famílies, ho hem vist en els nostres fills, rebuig social, pel fet de ser més intel·ligent. I a nivell d'escola es pot convertir en un infern, perquè doncs, moltes vegades doncs, hi ha doncs, fins i tot no? un assetjament, l'etiquetar-te perquè ets l'intel·ligent, no? Saps moltes coses i com és que tens interessos que la resta no compartim. Per tant, no és tan maco com sembla. I
diguéssim
com...
que aquest estereotíping no és...
Exacte, no ajuda a les persones que tenen aquestes condicions. Jo penso que és un problema i hem de canviar-ho, això. Jo crec que les associacions, la feina que tenim és aquesta, precisament, no? Relativitzar, canviar aquest model de visió i veure que són persones que tenen unes capacitats com altres, no? N'hi ha qui juga molt bé al futbol, fantàstic, doncs n'hi ha que tenen unes capacitats intel·lectuals molt bones o socials o... i que crec que també són igual d'importants, no? Per entendre i per compartir.
I, Cristina, des d'Aspercan, què missatges es rebren de les famílies en aquest sentit que ja deia la Mònica?
Sobretot a nivell de preocupació, a nivell del sistema educatiu, ens trobem que des de fa anys hi havia més desconeixement, no? A nivell de les altes capacitats i la doble excepcionalitat, i això generava molt de patiment, no? Com deia la Mònica, i molta incomprensió, perquè veies que no hi havia resposta des del centre educatiu, no? Ara estem començant a percebre que hi ha una millora en aquest sentit i també hi ha molts professors, sobretot a l'etapa de primària, que ja saben com més... com procedir, com intervenir davant d'aquests casos, no? També hem notat que els equips docents cada vegada també tenen més interès per rebre assessorament, coordinacions i formacions al respecte amb entitats com la nostra, perquè hi ha interès en poder acompanyar adequadament amb aquests alumnes amb necessitats educatives especials. Però quan això no passa, sí que és cert que passa més sovint del que voldríem, això genera un patiment i una frustració en l'alumne i a la família, no?, que l'acompanya.
Mònica, per exemple, algunes pistes per poder treballar des de l'escola aquesta situació?
Bueno, és una mica el que deia ella, no? D'entrada, el professorat és poder conèixer, no?, les característiques del que són les altres capacitats, o en aquest cas també de l'Asperger, no? Això, primer que tot, la formació, el coneixement és imprescindible. I, per altra banda, l'acompanyament és res més que a vegades mesures molt simples, com poder entendre les necessitats i donar resposta a aquestes necessitats, no? Comparant d'alta capacitat, una mesura molt coneguda i extesa és l'acceleració de curs, no? Passar un curs, però no és la millor. Moltes vegades això inclús genera frustració. Hi ha moltes variables a tenir en compte en una acceleració de curs perquè hi ha la part emocional, madurativa, etc. No? Però mesures tan simples com preguntar els interessos que té aquell alumne, elaborar uns treballs, no? Uns projectes, és a dir, buscar el que t'he dit, no? Conèixer les necessitats per poder-les treballar. I sobretot, acompanyament emocional. Jo penso que en els dos casos, crec que puc atrevir-me a dir que és necessari l'acompanyament també emocional d'aquests infants.
En el pla personal, Antoni Guillén, aquest recorregut que hi han del que ja han parlat de la Cristina i la Mònica, en el teu cas, tota l'escola, l'estudi, com va ser aquest recorregut per tu?
Oh, complicadíssim. Complicadíssim, perquè és molt difícil tractar amb un nen que treu molt bones notes, però que té un comportament desastrós. I això confon bastant els professors i la direcció de les escoles. És difícil manegar un nen així.
Sembla que hi ha com un paral·lelisme. Bones notes, diguéssim, coneixement i comportament, no? I en el cas, en aquest cas, no és necessàriament així.
No, jo realment fins als 20 i algú vaig ser molt complicat de tractar en el sentit acadèmic perquè, clar, quan repliques els professors constantment pues no s'ho prenen bé i fer gambarrades pues tampoc els agrada.
Que a vegades quan l'alumne o aquesta persona coneix més d'algun tema que el professor,
sí,
que el mestre, no? Això és no molt és, conflictiu.
No? No és sempre, però moltes vegades, sí.
En el darrer, bueno, sí,
perdona,
Antoni.
El conflictiu no és saber més, el conflictiu és fer-li notar que saps més.
D'acord. Bueno, en els darrers podcasts que hem fet ja s'ha comentat que, tot i que la síndrome d'Asperger està inclosa actualment dins de l'espectre autista, Aspercam segueix focalitzat en l'acompanyament i suport a les persones que antigament se les diagnosticava com a Asperger. I molta part de la societat creu que l'Asperger, o autisme, va de la mà d'una alta intel·ligència. És així, Mònica. Què penses d'aquest?
Jo penso
que sí. Els mitjans de comunicació, les sèries que han sortit,
sí,
no?
Exacte,
Good Doctor,
Big Bang Theory.
Big Bang Theory,
exacte,
no?
Exacte. Sí. De fet, si em permets explicar una anècdota curiosa, sí, personal, d'acord. És que jo, el meu fill, quan tenia 4 anys, recordo haver-li dit a la psicòloga de l'escola, el meu fill té Asperger, ho tinc claríssim, per això que esteu dient, no? Una mica per aquesta rigidesa, per aquesta memòria boníssima de petit, no? Per aquestes conductes a vegades molt metòdiques, etcètera, no? I fins als 8 anys no vaig saber que tenia altes capacitats i no era Asperger. És a dir, aquesta alta capacitat realment és un element molt, molt distintiu en els dos casos, distintiu i comú a la vegada, no? I realment doncs, és el que fa que bueno, hi hagi aquesta alta intel·ligència, que és el que potser crida més l'atenció, no? en qualsevol de les dues condicions.
Que això és molt important, com en algun moment del diagnòstic poder diferenciar si és un tema d'altes capacitats d'Asperger o si hi ha aquesta, diguéssim, el que hem dit, no? Aquesta combinació d'aquestes dues situacions que dispara, diguéssim, molt més el comportament i les activitats que fa aquesta persona. I, Cristina, en aquest sentit, què penses?
Jo, des de l'experiència que tinc treballant a l'associació, em trobo que no és sempre al 100%, no? Sinó que diríem potser que és una mínima part, no? de les persones amb l'espectre els que tenen altres capacitats, o si més no, amb els que nosaltres trobem i treballem a l'associació. Això què vol dir? Que potser n'hi ha d'altres que per les seves habilitats, les seves estratègies compensatòries, no necessiten el nostre suport. Podria ser, però sí que és cert que penso que no són tants, no? I que potser és una mica mite el fet de que totes les persones amb Asperger o autisme, no? Tenen altes capacitats.
Toni, què penses d'aquesta part, d'aquestes altes capacitats i la relació amb l'autisme? Perquè és una persona autista, ja és una persona amb altes capacitats.
L'origen és comú i té a veure amb el desenvolupament del sistema nerviós i també els factors genètics es troben, per entendre'ns. Molta gent, i hi ha molts articles científics que defineixen l'autisme com un problema d'intel·ligència o com una qüestió d'intel·ligència, es manifesten de manera diferent i el que porta molta confusió és que hi ha una gran part, potser la meitat dels autistes que estan en l'altra banda de la curva d'intel·ligència. Llavors, això és la imatge que sempre s'ha tingut dels autistes, aquesta part dels autistes no comunicatius o problemes seriosos d'adaptació amb coeficients d'intel·ligència baixos, que són no verbals, la majoria d'ells. Llavors, clar, fins fa relativament poc els Asperger realment no existien. Jo, quan estudiava, no existia Asperger en el DSM, que és el llibre, diguéssim, el manual de descripció de malalties psiquiàtriques. Fins l'any 94, crec, no va aparèixer. És una cosa molt recent. I jo crec que encara no s'ha buscat, encara no s'ha trobat aquest origen comú i aquest desenvolupament comú de les dues qualitats. El que sí que està clar és que té una importància en l'espècie humana perquè tant un com l'altre són genèticament molt, molt agradables. Per tant, diguéssim, ha de tenir un sentit adaptatiu en el passat que jo em dedico a buscar actualment.
Si em permets,
sí, Cristina,
vull fer un matís
que
ara m'ha vingut al cap i volia compartir, no? Que moltes vegades també podem confondre, no? l'alta capacitat d'un noi o noia amb Asperger amb el seu interès restringit, no? Perquè són uns cracs d'aquest interès restringit. Llavors, que un adolescent li encanti la cardiopatia i sigui un crac en cardiopatia, dius, uau, aquest nen ha de ser un coco, però probablement el seu interès és aquest, sap molt d'això, el seu hiperfocus ha estat durant molt de temps en aquest, però potser en les altres àrees doncs té un rendiment dins de la mitja o dins de la normalitat, no? Llavors que també hem de matitzar una miqueta, no? Que és una mica mite, no? El fet de que tots tenen altres capacitats, perquè tots no, però sí que és cert que el fet de l'interès restringit fa que ens sorprengui, no? Perquè en saben molt d'alguna cosa molt específica, no? D'algunes coses.
I que també a vegades aquest interès pot canviar al llarg del temps, no?
Exacte.
Mònica, volies dir una altra cosa?
Afegir el que ha dit la Cristina, que l'alta capacitat sí que és veritat, perdó, que sí que no és només en una àrea, sinó que moltes vegades, el que diu ella, no? Les estructures d'intel·ligència es desenvolupen en moltes àrees. Llavors sí que és veritat que, jo una mica el que has dit tu, no? La importància de saber doncs, quin diagnòstic per poder també ajudar molt bé des de l'escola, no? En posar les mesures necessàries, no? Per si és un cas o un altre. No?
Bueno, i fins aquí el programa d'avui. Pues moltes gràcies a Mònica Casellas, cofundadora de l'entitat Atena, també a l'Antoni Guillem per estar amb nosaltres i a la Cristina Collado, psicòloga d'AsperCamp. Fins a un altre podcast.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.